les portes del cap de setmana, Punt de Mira, l'espai de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio per conèixer el que ha de passar a la Conca de Barberà.
Molt bon dia, avui és divendres 20 d'abril, 7 minuts de les 10 del matí. Comencem una nova edició del Punt de Mira, aquest programa de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc, que serveix per repassar totes les propostes del cap de setmana a la nostra comarca. Aquesta vegada, marcada plenament per la Setmana Medieval de Montblanc. Aprofitem, per tant, un dia més per saludar tots els oients que ens escolteu des de diversos punts de la Conca de Barberà. Si ho feu a través de Ràdio Montblanc al 107 de la freqüència modulada i també a radiomontblanc.cat, o bé si ho feu des de la freqüència de l'Espluga de Francolí al 107.4 i també a esplugafmradio.cat. Sigueu tots benvinguts, passarem una hora aquí a l'emissora municipal de Montblanc i de l'Espluga per tal de conèixer totes aquestes propostes. Això fins les 11 del matí amb entrevistes als protagonistes i també organitzadors de totes aquestes propostes. Ara, tot seguit, repassem els continguts d'aquesta nova edició del Punt de Mira.
Punt de Mira, cada divendres de 10 a 11 del matí.
Bé, en el programa d'avui començarem parlant amb Ramon Sató, que ha estat l'impulsor d'un llibre que avui es presenta a Vimbodí i Poblet en honor al mossèn i capellà de Vimbodí i Poblet, Isidre Boió, del qual enguany se'n celebra el seu 150è aniversari i, per tant, doncs, amb aquest treball se'n recull l'obra i també servirà per reivindicar la figura d'aquest mossèn, que alhora va ser poeta de Vimbodí i Poblet. En un primer espai parlarem d'això amb Ramon Sató i continuarem parlant de la Setmana Medieval. Amb qui? Doncs amb Empar Moliner, que avui donarà el tret de sortida d'aquesta 31a edició. La periodista i escriptora, que segur que han escoltat a molts mitjans de catalans, doncs avui ens atendrà per explicar-nos com prepara aquest pregó i amb quines sensacions doncs farà el tret de sortida d'aquesta Setmana Medieval. A partir d'aquí, també, altres continguts, mirant, per exemple, la Setmana Medieval, parlarem de la iniciativa Petons per Sant Jordi, que aquest dissabte es viurà a Montblanc i, de fet, ho farem de la mà del fotògraf Enric Lucena, qui és l'encarregat d'executar aquest projecte. A més, també parlarem amb Alexandre Bonanit, perquè dimarts vinent fa una activitat a la Biblioteca Comarcal Conangle i Fontanilles de Montblanc, en el marc de la Biblioteca és MDO d'aquest cicle, i per tant també en coneixerem més detalls. En el tram final, apunts en format més breu, com per exemple per destacar, d'una banda, el mercat d'artesania en cans i també l'esmorzar popular que celebrarà aquest diumenge a l'Espluga de Francolí, i d'altra banda també l'acte central de l'any de l'alabastre a Sarral aquest diumenge, per arribar així al punt àlgid d'aquest any commemoratiu del centenari de l'obertura del primer taller modern de l'abastre a Sarral. No esperem més, per tant, i comencem aquest programa coneixent totes aquestes propostes.
Per tu, no sóc un dels teus amants, però creu-li, Himàlaia, per tu, i i robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre l'ava per tu. Aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Mentre fora el món va donant voltes i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons del teu cos nu, tan fora del comú. Per tu no seré mai un esclau, però guanyaré la guerra per tu i lluito fins l'últim assalt amb les apostes en contra per tu.
Va, i perseguim ja la primera proposta de la jornada, que de fet es celebra aquest divendres a Vimbodí i Poblet, ja us ho dèiem ara en el repàs dels continguts, és la presentació del llibre Mossèn Isidre Boyó i Maré, poeta i vicari, és aquest recull de l'obra gairebé completa d'aquest poeta i mossèn de Vimbodí i Poblet, del qual enguany se'n celebra el seu 150è aniversari del naixement, i avui doncs d'aquesta forma es fa un homenatge a Vimbodí i Poblet i també la reivindicació de la seva figura. Un dels autors d'aquest treball, i de fet em consta que l'impulsor, és en Ramon Sató. Ramon, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És així? Vostè és un dels impulsors?
Bé, sí, esclar, s'ha de dir que és així. De fet, jo ja fa força anys que havia començat a recollir poemes de mossèn Isidre per dos motius. Un de purament familiar, perquè a casa havíem sentit, els germans havíem sentit recitar poemes de mossèn Isidre a càrrec de la nostra àvia, que era neboda del mossèn. I això em va impulsar a buscar-ne també pel poble, entre bueno, els vilatans, i en el seu moment doncs, em vaig recollir força, a part dels que vaig trobar doncs, també per casa, allò, els baguls i en fi, entre llibres, i en una edició de la revista Vimbodí que es publicava, que també li va dedicar un número especial en l'any de la seva mort. Llavors, tot això va quedar una mica, doncs, desat, oi? Una mica aparcat, fins que, doncs bé, després, amb el temps, i quan hem disposat de més temps, oi?, lliure per a poder-s'hi dedicar, doncs bé, hem acabat de fer la biografia i hem acabat de recollir els poemes, de posar-los en ordre, i això ha estat endavant. Clar, val a dir que el mèrit aquí és de la gent que n'ha conservat de poemes, i en tot cas la meva tasca ha estat recollir-los i organitzar-los i fer una mica la biografia, però doncs el mèrit és molt coral. I en aquest sentit l'Alfons Alsamora doncs també hi té una part important, perquè ell també ne guardava alguns dels que surten aquí.
De fet l'acompanyarà avui en aquesta presentació del llibre Mossèn Isidre Boyó i Maré, com dèiem abans, poeta i vicari. Què és el que hi podem trobar en aquest treball?
Bé, en aquest treball, com ja hem dit, trobarem primerament doncs, una biografia de l'autor, perquè bé, el mossèn Isidre ell va tenir una vida que pràcticament va ser tota a Vimbodí. Ell va néixer el 1867 i el 1900 va ser ordenat capellà. Llavors, ell, la seva vida religiosa va ser tota a Vimbodí amb els seus vilatans. I es va distribuir en les activitats com a vicari i també feia de capellà a Riudabella. Val? Llavors, a part d'això, ell té una quarteta molt autodefinitòria, que és una miqueta la seva carta de presentació, que diu així: soc poeta i soc vicari, a les tardes pastoret, de tot l'any soc propietari i al cap del mes faig net. És a dir, ell ja es considerava en el doble vessant, oi? Poeta i vicari, també. Pastoret i propietari, perquè tenia terres, i era un personatge molt interessat per l'agricultura. Ell estava subscrit a revistes agrícoles i va participar en diverses actes de la Unió de Vinyaters i de les accions reivindicatives que es feien per plantar cara al problema de la filoxera. en una d'aquestes trobades, concretament el juliol del 1914, durant un míting que es va fer a Montblanc molt important, va fer un brindis durant el dinar, brindis que va recollir l'Andreu Mayayo al seu llibre La Conca de Barberà, de la crisi agrària a la Guerra Civil. És a dir, era un home molt introduït dintre de la vida, no únicament, diguem-ne, religiosa, sinó també social i laboral del poble i de la comarca.
Clar, malgrat ser un personatge molt actiu, és desconegut encara a hores d'ara a Vimbodí o va marcar empremta?
Bé, desgraciadament, les persones que el podien haver conegut o que en tenien record, doncs ja no això, no? És a dir, aquest llibre, i això me'n dono jo una mica la culpa, potser havia d'haver sortit fa 30 o 40 anys abans, però doncs bé, no va ser. Jo crec que ara sí que és un personatge desconegut. De fet, té un carrer al seu nom, que es va posar a partir de l'any 1986, ja per intentar recuperar-ho, però doncs, crec que és bastant desconegut. De fet, els seus versos més exterioritzats són amb unes rajoletes a la Font de Nerola, propera a Riudabella, entre Riudabella i Poblet, anant cap als Eixergats. Crec que la gent que pugui anar per allí desconeix que siguin versos de mossèn Isidre, tot i que ja no estan escrits, clar, no estan signats, oi? Però penso que el llibre servirà per a fer memòria d'aquest personatge que, a veure, tenia uns interessos de tipus religiós, de tipus agrícola, però també era molt proper a la gent. Bona part de la seva poesia són dedicatòries a familiars, amistats, pels sants, pels epitafis, primeres comunions, i una poesia molt propera.
Clar, això volia preguntar-li, pels objectius d'aquest treball, reivindicar després de 150 anys del seu naixement la seva obra i posar-lo en l'ordre del dia. No sé si podria tenir connexions fins i tot amb l'actualitat o el seu treball quede lluny de la concepció de la realitat social actual.
Jo crec que ara no té massa connexió, però en tot cas la poesia també té un punt d'atemporalitat, oi? Si està ben feta i és, no sé, i és de qualitat. Però crec que ara no té tampoc una gran connexió, però sí que la pot tenir amb els vilatans, perquè, clar, hi ha noms i cognoms de vegades de les persones a les quals es dedicaven les poesies, o bé hi ha la situació geogràfica on ubicar doncs part dels seus poemes. Per exemple, també hi ha uns gots dedicats a la Mare de Déu de la Manlleu de Riudabella, que ara ja està desaparegut. Bé, o bé a visites que feien prelats de l'església aquí al poble, doncs ell també hi dedicava poemes.
Clar, per tant, un repàs de la seva obra i també, ara ho comentava, una mica d'història de Vimbodí i Poblet. Ho tindrà una miqueta tot, aquest treball?
Bé, història jo no diria tant, però en tot cas sí que situar en els anys en què ell va escriure, que la majoria de poemes no tenen data, però considero que estan escrits en el període que va ser, un cop ja va ser capellà, oi? Del 1900 fins, ell va morir el 1931, doncs fins uns anys abans, crec que es poden datar d'aquesta època. En aquest sentit, potser la circumstància també política i social del moment feia que hi hagués una certa selecció en la llengua a l'hora de fer els poemes. Ell escrivia indistint en català i en castellà, però hi ha una certa tendència a escriure en castellà aquells poemes, diguem-ne, més formals, els que tenen un sentit més institucional, per dir-ho d'alguna manera. I, en canvi, utilitzant el català pels que siguin de temàtica més quotidiana.
Aquest llibre es presentarà aquest divendres al Teatre Foment de Vimbodí i Poblet a les 8 del vespre i de la mà de vostè mateix també Alfons Alsamora, que abans comentàvem, i l'alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Güell. Per tant, servirà també per explicar una miqueta més, no?, què és el que hi trobarem en aquesta obra, i de fet ja es posarà a la venda així la primera edició amb una tirada de 100 exemplars.
Sí, permetem dir, sisplau, que també tindré la col·laboració de familiars que llegiran algun poema, i també d'una regidora de l'Ajuntament, que em sembla que està bé. I l'acte l'acabarem amb un petit concert de la nostra filla, un petit concert de piano.
Molt bé, doncs Ramon Sató, impulsor d'aquesta iniciativa del llibre en honor al mossèn capellà i poeta Isidre Boyó de Vimbodí i Poblet, gràcies per atendre avui la trucada de l'Espluga FM Ràdio i de Ràdio Montblanc. Molta sort també amb l'acte d'avui.
Gràcies, i voldria acabar només agraint molt i molt a l'Ajuntament, a l'alcalde i el segon tinent d'alcalde, l'Enric Alfonso, el gran interès que han tingut en poder tirar endavant aquesta publicació. Crec que és de justícia dir que el llibre s'ha fet gràcies a que l'Ajuntament hi ha posat tota la voluntat i tot l'esforç. Gràcies a ells i també a la Diputació que hi ha col·laborat.
Amb aquest agraïment acabem. Moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Melodia que ja ens inspira en l'entorn medieval, i és que aquest divendres Montblanc enceteja la 31a setmana medieval, a dos caps de setmana plens i farcits d'actes de tots els formats, petits, grans, per familiar, de tot tipus, i com sempre que omplirà Montblanc de persones que es mobilitzen per veure aquesta immersió en el passat medieval de la capital de la Conca de Barberà. Avui es fa el pregó d'obertura a càrrec de la periodista i escriptora Empar Moliner, i de fet ja començarà així la primera jornada, per exemple, amb la Draconocte, també el Correfoc i els primers concerts d'aquestes nits malignes. De fet, una programació que és molt intensa, i ara en seleccionem una d'aquestes propostes, com són Petons per Sant Jordi. Precisament es farà demà dissabte al matí, i es tracta d'una proposta fotogràfica que es fonamenta en fer-se un petó amb vestit medieval, i tot plegat ho fotografien, i qui ho fa és l'Enric Luceno, qui ha conversat amb Josep Ardila.
El fotògraf Enric Lucena portarà a Montblanc el projecte Petons, en aquest cas per Sant Jordi, aprofitant que és la setmana medieval de la llegenda de Sant Jordi aquí a Montblanc. I avui, per parlar-ne i per conèixer tots els detalls d'aquesta activitat, tenim a l'altra banda del telèfon precisament a l'Enric Lucena. Enric, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Josep.
I gràcies avui per dedicar-nos aquests minuts. Escolta'm, suposo que amb ganes i preparats, perquè, si no m'equivoco, arrenqueu enguany a Montblanc aquesta gira del projecte Petons, oi?
Sí, el 2018 comencem a Montblanc, i per tant tenim moltes ganes, perquè fa molts mesos que estem parats, saps?
Clar, i ara suposo que les càmeres ja tenen ganes de fer fotografies de petons, eh?
Moltes, moltes. Per tant, estem ja preparats, gairebé a punt de carregar els cotxes i venir cap a Montblanc demà al migdia, i dissabte està tot el dia disparant fotos i fent fotos a petons.
Enric, posem-nos una mica amb antecedents. Explica'ns d'on ve aquest projecte, com neix aquest projecte dels petons.
Això neix fa un parell d'anys a Mataró, on vam idear la idea de fer petons per les Santes, la Festa Major de Mataró al juliol, i realment vam tenir una acceptació per sobre de les nostres expectatives. Això ja ha fet que a Mataró, aquest any, aquest mes de juliol, celebrarem la tercera edició, però hem passat per Santa Tecla, hem passat per Mallorca, envasades per Sant Mateu, i aquest any encara anem a més poblacions. Tot neix de la vocació de que tots ens fem petons els uns dels altres, i a més realitzem una fotografia professional d'estudi a tots aquells que vulguin venir-se a fer un petó davant de la nostra càmera, i els hi regalem. Jo crec que no pot haver-hi una cosa més senzilla, més fàcil i més gratificant.
La gent com respon a l'activitat en general? Clar, aquí a Montblanc estem tots a l'expectativa, però com respon la gent a aquest projecte, Enric?
Doncs de moment de forma massiva a tot arreu, perquè no has de fer res més que venir amb qui tu vulguis i posar-te davant de la càmera, fes-te un petó i t'enviem la foto per e-mail de la forma més ràpida possible perquè, a més, perquè la puguis tenir, la puguis gaudir. Això ha fet que el darrer any a Mataró 1.500 persones es fessin la foto, 1.000 persones passessin per Santa Tecla. Per tant, estem molt contents. És un no parar de, des de cobrir fins que tanquem, de fer fotografies. Jo emplaço a tot Montblanc a que passi per davant de les càmeres de Petons Par, perquè a més Petons per Sant Jordi només es pot fer Montblanc. Per tant, serà com un moment únic per tots.
Uh-huh. Escolta'm, a més, aquí ho havíem dit a la Genova, aneu vestits de medieval, aquells que vinguin de fora els hi deixarem vestits i la gent es podrà, es podrà vestir. També té un, suposo que cada lloc té una simbologia diferent, no? Segons la festa, segons el municipi. Us hi heu trobat això, que cada lloc doncs, s'ambienta d'una manera diferent, la cosa?
Sí, és la gràcia, que és una festa fotogràfica, que es pot fer a tot arreu, però que a tot arreu és diferent, perquè a tot arreu és molt, molt, molt local i cadascú pot tunejar-se la festa a la seva manera. I a Petons per Sant Jordi serà la primera vegada que farem fotos a gent amb roba medieval. Per tant, les fotos que farem a Petons per Sant Jordi, tot i que siguin gent sense petons, seran fotos que només es poden fer Montblanc. Per tant, està molt bé que a tot arreu la festa, que és la mateixa, és diferent.
Uh-huh. I escolta'm, els petons, cadascú suposo que ja és el seu criteri amb qui se l'ha de fer, com se l'ha de fer, això no hi ha cap directriu, entenc?
Sí, això, bueno, hi ha les directrius que ells vulguin, nosaltres els donem totes les opcions, la gent que faci el petó que vulgui, l'única condició que posem és que hi aparegui a la foto. Per tant, i a més donem idees, ja fa 2 anys que ho fem, vull dir que si algú no té molt clar què fer, que vingui, que nosaltres li proposarem coses i poden triar allà mateix quin petó volen fer, depenent de qui vinguin també, clar.
Mm-hmm. Clar, clar, exacte, això sempre ho condiciona.
Si vens amb el gos és el mateix que si vens amb la nòvia, no?
I escolta'm, Enric, abans ho apuntaves, la gent es podrà emportar una fotografia, si en volen més ho podran fer, com funciona la mecànica de la sessió fotogràfica express, podríem dir?
La sessió és molt senzilla, tu vens, si hi ha cua t'has d'esperar una mica, si no, doncs passes, et fas la foto, jo et faré 8 o 10 fotos, i en acabar, com si d'una atracció d'un parc d'atraccions es tractés, podràs accedir a unes pantalles on podràs veure les fotos que t'he fet i podràs triar quina és la foto que vols. Aquella foto te l'enviem. Si les vols totes, hauràs de pagar un preu simbòlic de 5 euros, però si no, la que tu vulguis la tries i te l'enviem.
Per tant, escolta'm, ho dius tu, 5 euros per unes fotos de bona qualitat és pràcticament un regal per la gent que us ve a veure.
Sí, bàsicament, és... Ho vam establir com una qüestió dissuasòria, que la gent no digués pues vull 3, pues vull 2, pues vull 1, pues fem una o totes, perquè realment l'aglomeració de gent, hi ha moments, l'acumulació de gent fa que moltes vegades hi hagi molta gent esperant per veure les fotos, i per tant una manera de convertir la sortida de la gent, que la gent se'n pugui anar relativament ràpid després de fer-se les fotos, perquè esteu de festa i no només esteu tot el dia per venir a fer-vos la foto, era aquesta, i realment funciona molt bé. Qui vulgui una foto la té, i les vulguis totes, evidentment també.
Doncs va, fem una crida, Enric, perquè la gent hi participi, que s'animen a venir.
I tant, dissabte, a partir de les 10 del matí, descansarem una miqueta per dinar, no? Crec que pleguem a les 2. Això és que la gent no ho sap, però hem de dir que els horaris els has decidit tu, Josep. Però crec que descansem a les 2 i ens hi posem a quarts de 4 i fins
sí,
a les 8.
Sí, ho dius
bé,
ho dius
bé. Estarem fent fotos a tothom que vulgui venir.
Doncs ja ho sabeu, aquest dissabte el Petons per Sant Jordi a Montblanc, a l'antiga oficina de turisme a Sant Francesc, que es convertirà en un petit estudi de fotografia, doncs per poder fer aquesta sessió de Petons per Sant Jordi, com no podia ser d'una altra manera aquí a Montblanc. Enric, gràcies i escolta'm, ens veiem dissabte.
Ens veiem dissabte. Recordeu només que la gent pot venir en grup, que no és una cosa de grup de 2, de 3.
Clar, clar, exacte.
Hi ha vegades que venen grups de 30 a fer una foto, la fem igual.
O sigui,
igual,
que els petons poden ser multitudinaris, també, Enric, poden ser multitudinaris, aquests petons.
I tant, i tant.
Perfecte.
I tant, cap problema.
Molt bé, Enric, gràcies, que vagi bé.
A tu, Josep.
Adéu.
Josep Ardila, ara tornarem a Montblanc per seguir repassant propostes d'aquesta setmana medieval. Ara fem un petit repàs d'actes de la jornada d'avui, que encet aquesta 31a edició. De moment encara no podem parlar amb Empar Moliner, ho seguirem intentant, perquè com els deien començar, és la pregonera d'aquesta setmana medieval d'enguany.
Mm-hmm.
Bé, avui a les 7 de la tarda des del balcó de la Casa d'Esclergue a la plaça Major es farà aquest pregó de la Setmana Medieval enguany a càrrec d'Empar Moliner i que alhora comptarà amb la presència del cavaller Sant Jordi, la princesa i de tota la cort reial. El pregó de la Setmana Medieval engegarà així doncs, aquesta nova edició, la 31ena, de dos caps de setmana de festa i actes per tots els públics a Montblanc. De la jornada d'avui també en destaque a 10:45 de la nit a la plaça de Sant Francesc la Dracum Nocte, l'arribada de les forces del mal, aquest espectacle de llum, foc i so de la invocació del drac dels quatre elements i que és un espectacle de gran format, en aquest cas, al carrer. Tot seguit, a les 11 de la nit pels carrers i places de la vila, correfoc amb els dimonis de Montblanc, el drac de Montblanc i també la famaca de Cambrils, el griu de Tarragona i els diables de Sant Pere Nord de Terrassa. I a la nit, el concert d'aquesta Dracum Nocte de l'Associació Juvenil Barjaula, organitzat en aquest cas al pavelló del Casal Montblanquí, avui amb la música de Smoking Souls. També hi cantarà la jove cantautora catalana, Su, i també el DJ Enredo de Valls per acabar aquesta nit de festa, la primera de la Setmana Medieval de Montblanc. Més propostes i tota l'agenda d'aquests actes que podeu trobar a setmanamedieval.cat. I de fet, superat el punt horari de 10:45 d'aquest matí, avui que és divendres 20 d'abril, continuem avançant, aparquem de forma momentània a la Setmana Medieval i parlem ara del cicle Biblioteques amb D.O.
El proper dia 24 d'abril, tot just l'endemà de Sant Jordi, la Biblioteca de Montblanc compleix anys. És el dia que es va inaugurar, si no m'equivoco, l'any 2010, per tant farà 8 anys aquest proper dimarts. I una de les activitats que es faran per celebrar aquest aniversari és l'espectacle 1101 Esteus i també la presentació del llibre que porta el mateix nom. És una producció de l'associació Boca Foscant, i amb l'Alexandre Bonanit al capdavant. I amb l'Alexandre el tenim a l'altra banda del telèfon. Alexandre, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies avui per acompanyar-nos. Ho dèiem bé, no sé si és abans l'ou o la gallina, és abans l'espectacle i entenc que després ve el llibre. La cosa funciona així, no?
Sí, vam crear l'espectacle arrel d'un recull d'informació, tot un treball de documentació que vaig fer jo sobre com es veien les constel·lacions a casa nostra i quina informació en traiem del cel. I arrel d'això vam decidir fer l'espectacle i imbrincar-ho amb cançons que cantaven pagesos, cançons amb referència a pastors i a mariners, que sobretot són els tres col·lectius que més es fixaven en el cel de nit.
Mm-hmm. Per tant, va néixer a partir d'aquest espectacle, va néixer la possibilitat de fer aquest llibre. No sé si és un projecte que dieu, va, hem de fer un llibre, o us arriba algun projecte des d'alguna editorial. Com funciona això, Alexandre?
Mira, quan vam tenir l'espectacle Lles, vam fer un passe amb Tancat, vam cridar gent propera a nosaltres, gent del món de la cultura popular, perquè vegessin la proposta, i quan vam acabar de fer l'espectacle ens en vam adonar que bon, tothom ens preguntava d'on havíem tret aquesta informació, hi havia com molt interès, i arrel d'aquell dia, de com va vibrar tot, doncs jo vaig pensar que havíem d'anar un pèl més enllà i fer un llibre. Fer un llibre que en aquest cas és un llibre disc, que l'ha acompanyat amb el CD de l'espectacle.
Uh-huh. No sé, suposo que com es diu en l'argot, aquest parir un llibre no és fàcil i us ha portat mesos, eh?
Sí, hem estat molts mesos, perquè hem volgut fer tot el treball d'una manera molt curosa i això porta temps, i tant. Hem estat pràcticament tot un any amb el procés del llibre disc.
Ah, el teniu ja a les mans, Alexandre?
O sigui, ja,
o sigui, ja ha sortit del forn, eh?
Un mes sí. I mig que el tenim, ja es pot trobar també a totes les llibreries de Catalunya, pràcticament, perquè l'hem tret a través d'una editorial que és Editorial Andorra, que ella, l'editorial aquesta, és molt petitoneta i fa bàsicament distribució al Pirineu, però treballen amb Altair, que és un distribuïdor que treballa per tot Catalunya, llavors qualsevol llibreria de Catalunya es pot trobar.
I contents amb el resultat després d'aquest any llarg de feina, Alexandre?
Molt content, sí, el retorn de moment de la gent que ha vist el llibre, que s'ha escoltat el CD, doncs sí, està sent molt bo i estem molt contents.
I escolta'm, què hi trobem dintre el llibre? Explica'ns-ho bé per aquells que no coneguin gaire el projecte.
Mira, doncs és un llibre, per començar, que és un llibre il·lustrat. Uh-huh. Vam comptar amb les il·lustracions de la Vanessa Freixa, que és una noia del Pallars, i a cada il·lustració hi ha un text i aquesta il·lustració està basada en el text que hi surt i en la cançó. Cada text també va lligat a una cançó. Uh-huh. I vas trobant doncs, diferents paratges o informacions de com interpretaven el cel de nit doncs, la gent d'arreu dels països catalans. I està molt bé perquè no només és un llibre per gaudir-lo, sinó que amb la il·lustradora vam estar fent un treball per tal que totes les il·lustracions, les estrelles que hi surten, els cels que hi surten, tinguin rigor astronòmic. Home. Llavors també té una vessant pedagògica.
Home, i tant, i suposo que un doble esforç, no? Que no només és dibuixar quatre estrelles, sinó que totes tenen un sentit i un rigor, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
Aquí hi ha una feina important al darrere. I escolta'm, les cançons són inèdites o són cançons tradicionals que sempre han servit per això, per explicar o per entendre el cel? Com funciona això?
Són cançons tradicionals. Uh-huh. Aquest espectacle, Mil Cent i un Estels, el faig amb una cantant que es diu Laia Pedrol, de Sabadell, que ella és estudiosa del cançoner popular català i sobretot està especialitzada en la cançó de Pandero. I amb ella doncs, jo li vaig passar els textos i va estar rebuscant, escodrinyant entre els cançoners cançons que es poguessin adequar a aquests textos que facin referència als estels. I llavors entre els dos vam acabar de fer la tria i bàsicament tots són cançons tradicionals, menys dos versions. Hi ha una cançó de la Maria del Mar Bonet i una cançó del Jaume Sisa. Mm-hmm.
Per tant, ja, també hi ha aquesta vessant de recuperar cançons populars, no?
Això mateix. Mm-hmm. El que passa que bueno, la gent que vingui el dimarts a la biblioteca doncs veurà l'espectacle que el fem la Laia i jo, i allí sí que es veu purament l'essència d'aquestes cançons tradicionals, però en el disc li vam voler donar la volta, vam agafar un productor musical, el Marc Serrats, que és una persona amb un bagatge molt potent dintre del panorama de música català i ha produït molts discos, i amb l'ajut d'ell, doncs, totes les cançons tradicionals els hem donat la volta i són totalment diferents a com les fem a l'espectacle. I estan fetes en banda. Vam agafar diferents músics que hi hem col·laborat i realment doncs, ha quedat una cosa molt rodoneta i a la vegada molt diferent de l'espectacle, que era una mica el que buscàvem. Mm,
clar, que una cosa funcioni per si sola respecte a l'espectacle. No entenc que una cosa vagi per un cantó i l'altra per l'altre.
Sí, això mateix.
Uh-huh. Escolta'm, quan va néixer tot aquest projecte de l'associació Boca Fosca, Alexandre? Perquè ara fa ja uns anys que no pareu de fer coses, i és això, no pareu de produir espectacles, de produir activitats, no pareu mai.
Mira, aquest any celebrem els 5 anys de,
5 anys,
de creació de l'associació, ara ja anem pel 6è, i res, estem bueno, molt contents de tota aquesta trajectòria i aquest any per celebrar l'aniversari hem fet un vi amb un celler d'aquí de la Conca. Mm-hmm. Per poder, doncs és una edició molt petitoneta que la volem doncs regalar a tota la gent amb la qual a través de l'associació hem anat teixint xarxa i fent projectes. Perquè dintre de l'associació, jo estic al capdavant, però hi ha moltes persones que són satèl·lits de l'associació que hi hem col·laborat i que no només fem activitats de divulgació, sinó que també fem això, petits espectacles, fem moltes coses que creiem que poden sortir mitjançant aquest treball en col·lectivitat.
Mm-hmm. Per tant, és interessant, no? Això que no és només una persona, sinó que, escolta, n'hi ha moltes al darrere que s'ho creuen, que també hi treballen, i això és el més important. Alexandre, per dimarts, dia 24, si no m'equivoco, a 6:45 de la tarda... No, a les 7 de la tarda, la gent s'ha d'inscriure, sí. I per tant han d'anar a la biblioteca a poder-se inscriure. És gratuïta l'activitat, però si han d'inscriure, entenc que hi ha un aforament limitat, eh?
Sí, bàsicament la capacitat de la sala d'actes de la biblioteca. Llavors sí que es va decidir que la gent es anés apuntant, i encara queden places, això sí, però sí que la gent no va dir massa, perquè sempre que hem fet algun acte a la biblioteca ha estat ple.
Sempre s'omple ràpid, no? Això és interessant també. Doncs escolta'm, Alexandre, gràcies avui per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé aquesta estrena aquí a Montblanc del llibre, d'aquest 1.101 estels, el proper dimarts, i ens seguirem atents, eh? Seguirem pendents de la vostra feina i de les vostres activitats.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, que vagi bé.
Vinga, a reveure.
Se'n va cridant a casa, baixa, amor meu, baixa, amor meu, que ja ens tocava. Surt volant el tap del cava i tothom s'abraça a taula. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que això s'acaba. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem, temptats de deixar-ho estar. És com si tot tornés a lloc de cor. Una dona gran recorda haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem, temptats de deixar-ho estar.
Seguim al punt de mira. Aquí escoltàvem més Joan Dausà amb aquesta La gran eufòria, una de les cançons incloses en el darrer treball Ara som gegants. Esteu a la Conca de Barberà escoltant aquest programa del punt de mira. Propostes del cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc.
El cap de setmana, el punt de mira de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio. We'll be right back.
I seguim destacant propostes ara en format més breu, i és que aquest diumenge a Sarral es celebra l'acte central de l'any de l'alabastre, aquest centenari de la commemoració de l'obertura del primer taller modern d'alabastre a Sarral, que arriba aquest diumenge en el seu punt àlgid amb l'acte central de la programació, que ja es celebra des del 2017, per tant, un any, podríem dir, però que s'està allargant molts mesos. L'acte central de Cent Alabastre començarà a les 5 de la tarda d'aquest diumenge 22 d'abril a la Sala Recreativa Municipal amb dues presentacions de llibres. En primer lloc serà el torn del conte La Pedra d'un Poble, escrit per Montserrat Cebrián i la il·lustradora del treball Ione Fuster. A continuació es presentarà el llibret Tots els papers de l'auca, que recull la història de l'alabastre a Sarral i també la seva importància en el municipi. A més, es repassen les activitats celebrades en aquest any commemoratiu. Antoni Maria Marçal i Isidre Magre són els dos autors d'aquest treball i seran, per tant, també els encarregats d'explicar aquest llibret en el públic aquest diumenge. L'acte acabarà amb el concert de l'Orquestra Simfònica Treu-li la pols al teu instrument, de l'Espluga de Francolí, que farà sonar, entre d'altres, diverses bandes sonores de pel·lícules de Hollywood en què han aparegut peces d'alabastre de Sarral, per tant també un concert amb l'alabastre com a protagonista. Tot i celebrar aquest acte central diumenge, la programació de 100 alabastre continuarà a Barcelona a partir del 26 d'abril amb l'exposició 100 anys d'alabastre a Sarral, que es podrà veure fins al 27 de maig al Centre d'Artesania de Catalunya. I amb les ganes de començar ja aquest cap de setmana ple de propostes, en repassem una altra. Per aquest diumenge, a la plaça de l'Església de l'Espluga de Francolí, es farà un mercat on s'hi poden trobar, per exemple, productes artesans, naturals i ecològics, també en cans i llibres de segona mà. D'aquesta manera, la Germandat de la Santíssima Trinitat de l'Espluga recuperarà així el mercat d'encans, que recordem que ja s'havia celebrat en darrers anys en el municipi, però que, per exemple, doncs, fa un parell d'anys que no es celebra. L'iniciativa començarà a les 10 del matí i comptarà amb la participació d'una desena de parades. D'altra banda, el mercat s'acompanyarà també amb un esmorzar popular pel preu de 3 euros que inclourà, pareu l'orella, llonganissa a la brasa amb pa torrat i vi. Amb aquesta proposta, la Germandat de la Santíssima Trinitat espera així poder generar activitat en el centre del municipi i donar també continuïtat en aquest mercat d'encants. Escoltem a la presidenta de la Germandat, Blanca Rosa Rosselló, explicant-nos doncs, la iniciativa d'aquest esdeveniment.
Doncs es pretén, sobretot, trobar gent que tinguin ganes de sortir, passejar, gaudir del dia, i al mateix camí que puguin fer una mossegada amb una llangonissa feta al moment a la brasa, amb un pa torrat, i tot passejant, disfrutar i gaudir de totes les parades que hi haurà. De moment n'hi han apuntades unes 10-12 parades, em sembla, i el que es pretén és això, que hi hagi moviment, que hi hagi ganes de gaudir del dematí, de passejar, i la gent que han posat parades que també quedin contents, que la gent els hi compri coses que segurament que n'hi hauran de molt interessants.
Aquesta és l'explicació d'aquest mercat i esmorzar popular d'aquest diumenge a la plaça de l'Església a partir de les 10 del matí a l'Espluga de Francolí i fins al migdia aquesta exposició i també venda de productes artesans, naturals i ecològic també en cans i llibres de segona mà i de l'altra també aquest esmorzar popular. Seguim amb d'altres propostes que ara ens porten a repassar d'una banda les exposicions que es poden veure aquesta setmana a la Conca de Barberà. Comencem destacant de Dasbol quan la natura es revela que es pot veure fins al 30 de juny al Museu de la Vida Rural. Aquesta mostra recull el cas paradigmàtic del de Dasbol, aquest episodi de crisi ecològica i humanitària en els Estats Units durant els anys 30 com a conseqüència d'això, de la desmesurada ambició humana en els cultius i que va transformar-se en el que es va conèixer com a tempestes de pols i que tot plegat va generar un flux migratori, volíem dir, molt important i, per tant, aquesta exposició pren com a exemple aquest cas històric, però també per posar la mirada en els futurs casos o actuals casos de refugiats climàtics en el món al voltant dels canvis climàtics i de el desgast que està patint la Terra. Aquesta exposició, que es pot veure fins al 30 de juny al Museu de la Vida Rural, d'una banda aquest exemple del Dasbol i de l'altra acaba amb exemples de refugiats climàtics actuals i casos que es podrien encara ser més importants en un futur. Exposició dels originals del Conte de Sant Jordi de Joan Vizcarra i que es poden veure ara a l'oficina de turisme de Montblanc. Com saben, el Conte Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac, escrit per David Ortín i editat per l'empresa Espluguina La Musca, és la traducció, podríem dir, o l'adaptació en format imprès de l'espectacle que es pot veure durant la setmana medieval adreçat als infants amb aquesta llegenda de Sant Jordi i que ara enguany s'ha editat en format de llibre infantil i que compta amb aquestes il·lustracions magnífiques del caricaturista montblanquí Joan Vizcarra i els originals ara es poden veure en una exposició a l'oficina de turisme de Montblanc en l'espai turisme d'aquesta oficina i que acull periòdicament exposicions relacionades amb Montblanc i la Conca de Barberà i alhora les activitats festives de la comarca. Aquesta exposició es podrà veure fins al maig i, per tant, teniu temps de visitar-la. Es pot veure des de les 9 del matí fins a les 4 de la tarda, de dilluns a divendres, i els dissabtes de 10 a 2 del migdia i de 4 a 6 de la tarda. Els diumenges només de 10 a 2 del matí. Això fins al maig. És aquesta exposició dels originals d'aquest conte infantil de la setmana medieval, de Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac, escrit per David Ortín i editat per l'empresa Espluguina La Musca. I've got the month of May. Va, i anem a començar el repàs de les propostes d'aquesta jornada. Com és evident, no hem pogut parlar amb Empar Moliner, que és la pregonera de la Setmana Medieval, que comença aquest divendres a les 7 del vespre, i per tant marcarà els esdeveniments de la comarca i, de fet, és l'acte principal en aquestes properes setmanes a la Conca de Barberà, per exemple, també amb especial interès en la Diada de Sant Jordi, en l'entrega de Sant Jordi d'aquesta rosa a la princesa, que és un dels actes centrals, òbviament, de la comarca en la Diada de Sant Jordi. Però d'altres propostes, per exemple, ens porten aquest cap de setmana a Vimbodí i Poblet, on hi ha també teatre, i és que aquest dissabte es farà l'obra de teatre en Bruix des d'Esport, que és una representació teatral que començarà a 10:45 de la nit d'aquest dissabte 21 d'abril al Teatre Foment de Vimbodí i Poblet, dirigida per Guifré Baró, amb la direcció musical de Josep Agusí. Es tracta d'una obra de teatre que presenta la companyia Arebrox i que arriba així en aquest espai de la Conca de Barberà. L'embruix d'esport és com es titula aquesta obra de teatre, per tant també proposta sobre l'escenari, en aquest cas a Vimbodí i Poblet. I aquest diumenge a Solivella també una proposta, en aquest cas literària, la presentació del llibre juvenil La Maranyota. La Maranyota, perdoneu. Es tracta d'una presentació que començarà a 1:15 del matí a la Societat i que està adreçada al públic infantil, escrit per Toni Sans i Rubén Montanyà, amb il·lustracions d'aquest darrer de Rubén Montanyà, i es presentarà així en aquest espai de Solivella de la Societat aquest diumenge a 10:45 del matí. Es tracta d'una història doncs, juvenil, com hem dit en començar. I ara, en aquest espai d'avui del Punt de Mira, marxarem escoltant Smoking Souls, la formació musical que actua aquest divendres al pavelló doncs, Montblanquí, dins d'aquesta nit de la Dracum Nocte de la Setmana Medieval de Montblanc. Amb Nit Salvatge ens acomiadem en aquest divendres 20 d'abril. Són propostes que us hem destacat en la jornada d'avui i tornarem divendres vinent per repassar més propostes aquí al Punt de Mira. Gràcies a tots, us deixem amb Nit Salvatge de Smoking Souls.
Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra porta.